dia a tothom. Us parla Albert Soler Bonamussa en un especial de Ràdio Sant Cugat de Cugat Mèdia. Demà, 28 de maig, faltarà un any exacte per a les eleccions municipals del 2023. Els mitjans locals som els que vivim més intensament aquests comicis i per aquest motiu avui hem convidat per parlar-ne a tots els mitjans de comunicació de Sant Cugat per fer un debat, tertúlia, xerrada, diguem-li com vulgueu, sobre el panorama polític de la ciutat a 365 dies de la gran cita. Per tant, no m'entretinc més, us presento els convidats que tenim avui aquí a la ràdio. Jordi Pasqual, cap de redacció del Cugatenc, bon dia.
Bon dia.
Sergi Baixas, periodista del Nació de Sant Cugat, bon dia.
Bon dia.
Àgata Guinó, directora adjunta del Tot Sant Cugat, bon dia.
Hola, bon dia.
I Laura Pou, periodista de Televisió de Sant Cugat, bon dia.
Bon dia a tothom.
A veure, per trencar una miqueta el gel, sou d'aquells periodistes que us agraden les eleccions municipals i tot el que allò envolta, o us fa una miqueta de mandra posar-vos-hi? Vinga, Jordi, tu mateix.
Vinga. A mi m'agraden les eleccions municipals en el sentit de que és el moment en què podem recuperar temes de ciutat que segurament durant el curs polític no apareixen tant en els mitjans de comunicació o com a mínim la ciutadania no se n'assabenta tant, no? Perquè no és habitual tampoc que la ciutadania en general seguisca els plens municipals i en el moment en què això apareix en mítings, en entrevistes que potser tenen més seguiment, això ens permet fer una anàlisi de l'actualitat que crec que és interessant, no? I veure quins són els grans temes de ciutat que hi ha sobre la taula. Alhora crec que hi ha una certa gesticulació en els mítings, en les propostes polítiques, que de vegades em fa una mica de mandra, perquè les veig poc constructives, les veig més com un castell en l'aire que no una concreció. Tot això també és cert que algunes d'aquestes anècdotes són divertides i per tant fa mandra, però quan et rius dins de la mandra.
Molt bé, Sergi?
Jo aquest període de campanya electoral, bueno, i l'any que queda, vaja, jo el disfruto molt, el gaudeixo moltíssim i bueno, perquè al cap i a la fi és traslladar, no?, el que passa dia a dia en el ple i encarar-lo molt més a la ciutadania, desvetllar el que passa entre bambalines i descobrir tots aquells recovecos que de ben segur interessen a la ciutadania i que segurament no hi arriben tan sovint.
Molt bé.
A mi m'agraden, però també em fan una mica de mandra, com deia el Jordi. M'agrada el politiqueig aquest de saber qui serà el candidat, qui anirà a llista, segon, primer, tercer, llavors un cop les eleccions, qui serà tenint d'alcalde, qui serà regidor de tal i tal cosa, mm-hmm. Però la mandra ve per la feina. Per la feina i també, per què no dir-ho, per l'actitud d'alguns polítics a vegades durant la campanya electoral, que a vegades són durs de raure.
Molt bé. Laura...
A mi m'agraden molt les eleccions, gaudeixo especialment de la nit electoral, l'última nit electoral de les eleccions del 2019, suposo que la recordeu tots i totes, va ser especialment emocionant allà pendents de veure qui governava, els números, etc. Per tant, la gaudeixo, però estic molt d'acord amb el que diu la Gata, que sí que fa una mica de mandra les demandes de certs partits polítics o les exigències, o que no els acaba d'agradar com organitzes, com fas, com deixes de fer, quan durant la resta del mandat no t'han dit res, però justament... Quan arriben eleccions, sembla que són una mica més exigents amb la premsa.
Mm-hmm. Bueno, i normalment no els hi acaben d'agradar els titulars, normalment no els hi acaben d'agradar les fotos, no?
I... Com els col·loques en un debat.
Exacte.
I bueno, ara sentiran això i no els acabarà d'agradar aquesta tertúlia.
Però bueno, això, estem als dos costats, segurament ells també tenen moltes coses a reproixar-nos a nosaltres i no som perfectes ni molt menys. Anem a fer una anàlisi de com estan els partits a dia d'avui, val? Comencem per l'únic candidat que té ara mateix, l'únic partit que té el candidat confirmat al 100%, que és el d'Esquerra Republicana, l'actual alcaldessa Mireia Ingla, repeteix com a alcaldessa, com a candidata, és la quarta vegada que és cap de llista per Esquerra. Cap sorpresa, i és la gran aposta d'Esquerra per aquestes eleccions, i fins i tot a nivell nacional, no? És una aposta molt, molt ferma per mantenir l'alcaldia. Qui és obre el meló?
Jo crec que cap sorpresa, de fet, a favor seu és que és això que comentaves, Albert, que és l'única candidata que tenim a dia d'avui, això demostra que té una fortalesa, que té un lideratge ja construït, i que a més ella es creu que tornarà a ser alcaldessa de Sant Cugat, s'ho creu, ho demostra als plens, a les xarxes socials i allà on va últimament. Mm-hmm. Sí,
jo crec que tota Esquerra està molt convençuda d'aquest lideratge de Mireia Ingra i també de que tenen moltes i moltes possibilitats de guanyar les eleccions. Jo veig a una esquerra
De guanyar o de demanar?
De guanyar i demanar.
De guanyar i demanar.
No sé, jo veig una esquerra molt, molt empoderada, amb moltes ganes, molt optimista. També, ara suposo que en parlarem, també perquè la resta dels candidats encara és una incògnita, o la majoria d'ells, però jo veig una esquerra que es creu guanyadora.
És una candidata molt forta, com bé dieu, és a dir, porta 3 anys a l'alcaldia, és un lloc des d'on es pot defensar molt bé el seu lideratge, i jo crec que té al darrere un bloc molt unit que li fan costat, i això es pot traslladar en una revalidació d'uns bons resultats electorals.
És el lideratge més clar que té a hores d'ara Sant Cugat, perquè, bueno, primer perquè no tenim molts candidats, però alhora els noms que han sonat no tenen una força tan gran com la que té Mireia Ingla. També és cert que Mireia Ingla ha arribat on està després de que en les darreres eleccions dins d'Esquerra això costara bastant, i de fet hi ha gent que va deixar el partit, o les joventuts, precisament perquè hi havia discrepàncies en el moment que es va configurar aquella llista. No crec que això hagi sigut especialment negatiu en les darreres eleccions, perquè de fet van créixer, ni que tinga un efecte sobre les properes, perquè realment la ciutadania no té coneixement de molts dels intríngulis dels partits. Si bé és cert que Esquerra Republicana en aquest darrer mandat ha mimetitzat el partit en l'acció de govern, els seus membres bàsicament són els que estan en el govern com a càrrecs electes o com a assessors, i alhora el jovent republicà, que havia tingut molta força anys enrere, ara pràcticament no té presència al carrer, no? Jo crec que això també és una dinàmica que, com a mínim, Esquerra hauria de plantejar-se, no? de què s'ha passat i si vol recuperar en algun moment donat aquesta lògica més, no sé si dir-li, assembleària o de militància diferenciada de l'acció que pugui fer un grup municipal o un govern. Malgrat això, crec que és evident que Mireia Ingla és un puntal per Esquerra, això ho va guanyar a pols i ara està allà. També hem de tindre en compte el possible desgast que ha tingut en el govern, perquè hi ha temes que han generat descontent, no només aquí és lògic que generen descontent, sinó també a possibles votants d'Esquerra o de les esquerres en general, que han vist alguns temes polèmics, no? Que de sobte no se senten representats pel seu govern. On anirà a parar això? És a dir, Esquerra podrà perdre vots per això? En un principi és un partit que en dinàmica nacional, que és una cosa de les que hem de tindre en compte també les municipals, està en creixement, però cap la possibilitat que aquell nucli de votants, encara que sigui més petit, que es preocupa més per temes locals, pugui tindre un descontent en Esquerra Republicana i en els altres partits del govern. Llavors, on anirà aquesta gent? També és una de les preguntes que no sé resoldre. Pot ser l'abstenció, pot ser els comuns que ara no té representació, no ho sé.
Jo anava a dir que si hi ha desgast de govern, jo crec que se l'emportarà Esquerra Republicana precisament perquè té l'alcaldia i perquè el lideratge i perquè hi ha gent que es pensa que només governa Esquerra a Sant Cugat, perquè hi ha gent que no segueix molt l'actualitat local, les coses com siguin. Jo m'he trobat gent que no ho sabia. I això m'afegeix una altra cosa, que jo crec que el lideratge de la Mireia Ingla està també molt reforçat, i el que comentava la Laura, no?, que Esquerra es creu que pot guanyar les eleccions precisament perquè el seu competidor, que és Junts per Sant Cugat, no té candidat encara, estem un any de les eleccions i la primera força del ple no té candidat. I una prova de la força també que va demostrar Mireia Ingla, que el dia que presentava la seva candidatura amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, Junts presentava un altre candidat a les primàries, que això, en comunicació política, crec que Esquerra va guanyar clarament.
Això volia apuntar que sembla que Esquerra Nacional té molt clar que vol mantenir l'alcaldia de Sant Cugat, farà tot el possible per enviar pesos pesants del partit a Sant Cugat per revalidar aquest tripartit, o com a mínim aquest lideratge d'Esquerra Republicana, cosa que no es veu en altres partits del consistori, com per exemple Junts per Sant Cugat, que de moment estan una mica perduts en termes lideratges, i que jo crec que haurien de fer més hincapié aquí a Sant Cugat.
Aquell dia, de quan Junts va presentar el tercer candidat a les primàries, va ser divertit que una de les frases que va dir el candidat, Borja Aitor Arriaga, era que aquest és un mal dia per al tripartit de Sant Cugat. El mateix dia que venia el president de la Generalitat a fer suport a l'única candidata que hi havia fins al moment a les municipals. Vull dir que, més enllà de la gesticulació política, si més no, crec que haurien de fer-se autocrítica, veure en quin punt està també cada força política.
No va fer la mateixa lectura que nosaltres, està clar.
El que també és cert és que de moment, i segons va una mica ara en parlarem, però els diferents candidats que poden tenir cada partit, de moment podria ser l'única dona que es presenta com a alcaldable aquí a Sant Cugat. Que això també...
Aparentment, i ara repassarem els altres.
Però podria ser l'única dona en aquesta foto d'alcaldables que tindrem.
Correcte. Anem al segon partit de govern, el PSC. De moment només té un precandidat, home, que és Pere Soler, que encara ha de passar tot el procés intern de ratificació. De fet, ha de presentar inclús la candidatura perquè no s'ha obert, però ell ja en públic ja ha fet el pas per dir que em vull presentar i veurem si té rival o no. Creieu que en aquesta cursa dins del PSC Pere Soler pot tenir rival a primàries o és una qüestió de passar el temps i ja està, però no hi ha, ningú li discuteix el lideratge del PSC?
No té rival el Pere, jo crec que en el PSC crec que també és un lideratge molt fort i no crec que ningú, cap altra persona ara mateix es presenti. A mi m'estranyaria molt,
A mi també, jo no crec que tingui cap oposició dins el partit. El Pere... jo crec que ell vol ser alcalde, crec que s'ho creu que també que pot arribar, perquè crec que el PSC serà una de les forces que pot pujar. Sempre dependrà també una mica de com els hi va a nivell nacional i fins i tot estatal, no? Perquè el PSC també menja d'això. Però jo crec que el Pere serà el candidat, vaja, sense cap mena de dubte.
Aquí haurem de veure si el PSC porta o no pesos pesats a la campanya, no? Que és el que dèiem en el cas d'Esquerra, però sí que és molt clar, com deies, no? Ara mateix a Catalunya és la força més votada, és el partit més votat al Parlament, tot just en unes eleccions del 2021, i és la força més votada a Espanya, i també quan estàs al govern espanyol pots fer polítiques que el propi Pere s'encarrega sovint de recordar que certes coses que aquí es beneficiem, tipus Next Generation, tipus ajudes per les pel canvi de les plusvalus, etc., que gràcies al govern estatal del PSOE.
Com a mínim, de cara a la galeria, sembla un dels partits més cohesionats que hi ha aquí a Sant Cugat, no sabem internament, però també podria ser, i sí, jo crec que el seu lideratge és indiscutible i tornarem a tenir Pere Soler per estona.
Jo crec que Pere és un polític que té molta ambició, per això de voler ser alcalde. De fet, se sent un poc alcalde com a portaveu d'una de les dels tres partits que està a govern, no? I per tant, crec que això també serà determinant un cop passades les eleccions, no? És a dir, on té més possibilitats de fer incidència política i ell com a figura de tindre un càrrec que tinga presència pública, incidència política i tal. Que això ho diferencia d'altres partits que pot ser, o d'altres polítics, no necessàriament d'altres partits que tenen més en contra del programa, no? I crec que Pere també té la força que té perquè el PSC ve d'on ve, que ve d'un creixement exponencial de les darreres eleccions, però d'una situació dura anys enrere, quan va haver el trencament intern del PSC a nivell nacional, en què el sector més catalanista o va deixar la militància o va formar altres plataformes, i això es va traduir en Sant Cugat. El tema més simbòlic va ser quan van perdre la seu, no? Però allò que és el simbolisme, qui estava aguantant el moment més dur del partit va ser Pere Soler, i a hores d'ara allà aguanta segurament perquè ve d'on ve, no?
Bueno, i quan l'alcaldable que tenia aleshores el PSC, que era Ferran Villasenyor, va deixar, per això el Pere llavors va agafar les riendes del partit.
Però a més el PSC jo crec que confia molt en aquest efecte illa, encara volen revalidar una mica tot l'àrea metropolitana. Llegia aquest matí, crec que una entrevista a Collboni, que és l'alcaldable del PSC Barcelona, que també es veia com a alcalde, Vull dir que jo crec que van a per totes, ells també confien molt i confien en aquest efecte encara illa que segueix des de fa molt temps.
Un cop a nivell nacional, diguem, van marxar, diguem, al sector més catalanista, que dèiem, no?, que configurava bona part del tripartit a nivell català de principis del segle XX, del segle XXI. Ara, diguem, s'ha refet, ha tornat a agafar força i ara vol i tornar a ser el partit, un dels dos partits hegemònics de Catalunya, no? Abans era Convergència i Socialistes, ara potser s'hauran de partir entre tres, però vol tornar-hi.
Sí, en Sant Cugat hegemònic, hauríem de remuntar-nos a les primeres eleccions democràtiques. És cert que, malgrat això, ha sigut un partit que en molts moments ha sigut determinant de cara al tindre govern o no. Ho vam veure el mandat passat mateix, va haver un pacte de govern que va durar poc, però va haver el pacte, no?, en què Pere Soler va entrar com a regidor al govern de Junts, bueno, de PDeCAT, no sé en aquell moment si diria PDeCAT encara. Era PDeCAT en aquell moment.
I convençudíssim que ho tornarà a ser una peça clau.
Exacte.
És que ho tornarà a ser.
És que ho tornarà a ser.
Jo crec que tornarà a tenir la clau del govern de Sant Cugat.
Podem parlar després un altre cop, però creieu que Pere Soler aposta més per repetir la fórmula actual o està oberta a una altra fórmula si també suma?
Tot depèn de la suma, tot depèn de l'aritmètica parlamentària i d'on pugui rascar més poder, perquè el PSC al final el que vol és rascar més poder per després poder-ho vendre i vendre-ho com una gran victòria, així que dependrà.
A veure, jo crec que segons els resultats al Pere Soler no se li escapa ser almenys 2 anys alcalde amb aquest proper mandat. Jo crec que anirà per totes a pactar això. Sí, i qui li dongui,
tindrà el govern. Estan oberts també, no crec que es tanquin al tripartit per un tema ideològic, de valors, crec que estan oberts a tot, tot i que jo el Pere Soler veig còmode en la seva posició actual, però sí que és veritat que si li ofereixen 2 anys d'alcalde...
També dependrà de veure qui serà el candidat de Junts, perquè crec que no serà el mateix si el candidat de Junts és el Josep Maria Vallès o el Carles Brugaroles, perquè, o el tercer candidat, l'Aitor Arriaga, perquè tot se'n semblaria estrany, no?, que Brugaroles i el Pere Soler acabessin compartint cadira a dalt del ple municipal.
Amb el que s'han discutit pel pressupost.
Sí. No.
Coses més estranyes s'han vist.
Exacte.
Sí, això sí. Vull dir,
en la política fa molts estranys companys de viatge que es diuen i cert que en política local, diguem, les estimes i fòbies, fílies i fòbies personals hi fan molt, però en una ciutat d'aquesta dimensió de Sant Cugat, que està entre camí d'una gran ciutat i un municipi petit, jo crec que encara si una dinàmica o nacional o inclús de dir, escolta, no ens portem bé però és el que ens convé als dos, pot ser que puguin arribar a posar d'acord. Ja ho veurem.
Jo crec que de partida, així en mirada àmplia, jo crec que els 3 partits que estan al govern aposten per un tripartit. Quin és el tema? Que en funció dels resultats veurem si sumen o no, veurem si en Comú Podem entra en l'equació i per tant són 4 en un pacte, o algú es despenja, no, què passa, o si algun d'aquests partits, que en un principi és el PSC qui té més paperetes, pot fer un pacte a una altra banda que és Junts, i això dependrà de l'oferta política que li facin i de l'anàlisi que facin tant en termes de càrrecs, de presència, de si és alcalde 2 anys o no, de si té una tinença alcaldia més important o menys, i també de l'acció política que pugui fer des d'aquell lloc que li ofereixen.
Jo veig difícil la CUP investint un alcalde socialista també.
Tot dependrà. Jo crec que és aquest, l'objectiu ara mateix, aquest últim any de carrera abans de les eleccions, és enfocar-ho tot, posar tota la carn a la graella per revalidar aquest tripartit, més que res, i que no es planteja cap altra opció. Les opcions ja es plantejaran post-nit electoral, perquè si no, si comencem així, el desgast propi que pot tenir el propi tripartit, si ja comencem a lucubrar entre altres fórmules, això només aniria de contra el propi tripartit. No s'ho poden permetre.
Jo crec que no ho diran obertament, però tots estan veient. Jo crec que ara començaran tots aquests partits del tripartit, que formen el tripartit, a obrir una mica les ments, perquè jo crec que repetir els números de les eleccions del 2019 potser serà complicat. Llavors, obren ment i dir, escolta, trenquem pactes, ara anem a aquest o tal, crec que es començarà a veure ara. Vull dir, sí que lògicament ells volen la continuïtat del tripartit, però no sé si els números donaran per a aquesta continuïtat.
Jo no estic tan segura que la CUP aposti tan clarament per la continuïtat del tripartit. Jo crec que depèn dels resultats, segurament hauran de decidir una assemblea, però no sé si ho comentava abans, que crec que les contradiccions que deien, no?, que parlaven de que s'havien menjat gripaus, etc., crec que s'han hagut de menjar més dels que es pensaven i han hagut d'assumir més contradiccions de les que tenien previstes, i no sé si han estat del tot còmodes amb aquest govern, i potser pot acabar donant suport des de fora, però a dins del govern potser no.
Bueno, però perquè no han assumit contradiccions, se les han menjat sense solucionar-les, i això és un problema a qualsevol partit d'esquerres, no? Especialment que són els que tant reivindiquen les contradiccions. Però dependrà també de quina és l'alternativa. És a dir, si la CUP, no tenint un cert paper, sigui la investidura, sigui en el govern, el que fa és que hi hagi o un govern convergent, diguem, de l'antic espai convergent, o un govern d'esquerres però amb molt poca força, que en qualsevol moment pugui caure, no sé si la CUP ho tindrà tan fàcil de cara a dir no investisc o no participe en un acord de govern. Igualment, jo crec que és més intel·ligent per part de qualsevol partit en termes generals, després anirem a la concreció i veurem què passa en aquestes eleccions, però és molt més intel·ligent un partit que decideix investir clavar-se a incidir en el programa, a estar en el govern, a tindre la capacitat de que aquell govern que estic permetent, jo estic a dins i a l'estar dins puga fer unes polítiques que s'aproximen més al meu electorat. No és tan fàcil de dir després en funció dels resultats i en funció de la circumstància, no? Però a priori hauria de ser això, la política.
Doncs parlem precisament de la CUP, la tercera pota d'aquest tripartit. Ja sabíem que Núria Gibert no es podria tornar a presentar a un tercer mandat, però aquesta setmana hem viscut un moviment polític, i més polític perquè ella ho ha dit que era una decisió política i no personal, de retirar-se, allò clavat un any abans de les eleccions, retirar-se del govern. I per tant, quina lectura en feu d'aquest moviment, insisteixo, que ella ha qualificat de polític?
Jo crec que és posar el focus a una nova persona que seria el relleu, com ella va explicar. Això responia, aquest moviment responia a facilitar d'una forma natural i naturalitzada del relleu, i en aquest sentit tot semblaria indicar, la lògica diria que Marcos Cimarro serà el proper alcaldable per la CUP, tot i que la nova persona que també entri ara en substitució, que agafi la cartera de que Marcos Cimarro deixa, perquè Marcos quedarà amb totes les carteres de Núria Gibert, també serà molt important. Llavors jo no m'arriscaria a posar la mà al foc per Marcos Cimarro com a 100% alcaldable, i ja esbrinarem segurament post-estiu de qui serà la nova persona que arribi, que jo crec que tindrà molt a dir.
Jo quasi posaria la mà al foc, vull dir, crec que és el relleu com natural que té la CUP. Per mi és una estratègia intel·ligent, de dir, jo me'n vaig un any abans d'eleccions, Marcos Cimarro, que potser no era tan visible, Núria Gibert, no ens enganyem, té un carisma i ha fet molt bona feina, llavors jo me'n vaig, pujo, diguéssim, a Marcos Cimarro, tinent d'alcaldia, se'l veurà molt més, molta visibilitat, la gent el coneixerà, una tinència d'alcaldia com els drets socials, que s'ha fet molta cosa i es poden fer moltes coses. Per mi és una estratègia intel·ligent i jo apostaria, no us diré el què, perquè no sé què apostaria jo, un pèsol que es diu, que Marcos Cimarro és el proper alcaldable de la CUP.
Jo també.
Jo estic al 80% segur, però...
Si és un pèsol, jo també aposto. A veure, jo crec que el moviment respon a això, com en cap moment han dit que Marcos sigui el candidat, però tots ho intuïm, ens montem el sentit en base a aquesta intuïció.
Però si algun partit podria no fer-ho, segurament és la CUP. D'un altre partit diríem que el Soler canviés última hora o qui fos, però en canvi amb la CUP sí que podria passar.
Sí, no, a més jo crec que, o sigui, Núria, com bé comentàvem, no sé si ho ha dit la Laura, crec, és una figura política molt, molt potent, no? Llavors, si mantens una figura política tan potent, és en una àrea tan important com la que té drets socials i igualtat, és molt fàcil fer ombra a la resta, no? Llavors, si vols visibilitzar algú políticament, és lògic que hi hagi aquest traspàs. És una cosa que la CUP va dir quan va fer la roda de premsa en què es va anunciar el canvi, que porten preparant un any. Per tant, entenc que és una cosa relativament treballada en el marc de l'assemblea i s'ha fet aquest relleu d'una forma meditada, no? Sona estrany a un any de les eleccions. Bé, entenc que respon a pura estratègia i té sentit, de fet.
Ho tindrà complicat, la CUP per substituir el carisma que deia la Laura de la Núria Gibert, perquè la Núria ve dels inicis de la CUP, de Maulets, de gent del poble d'aquests, del Pinyol, no?, coneguda, i no sé si això també, aquest vot tan fidel que té la CUP, pot ser que se'ls invagi una mica amb aquest canvi de lideratge.
També s'ha de veure si tota l'assemblea de la CUP li agrada Marcos Cimarro.
O empaten.
O empaten, vull dir que...
Empaten. Ara no sabia per on anaves. No, clar, tot és possible.
Sí, però si només tenen un possible, empatar contra el vent.
El que sí que també la Lourdes Llorente, que és la tercera regidora de la CUP, no repeteix, tampoc no pot repetir. Per tant, la descartem també de candidata.
Sí, sí, Marcos Cimarro o l'interrogant que puguis...
O el que vingui.
O el que vingui, tot
quan
i que apostaríem pel Marc.
La persona que posaran en lloc que ocuparà la cartera, l'acta de regidora de la Núria, podrem inclús valorar si és un moviment de futur o és el del Marco. Ho acabarem de confirmar. Tanquem els tres partits de govern, anem a la gran incògnita d'aquestes eleccions. A dia d'avui, a falta d'un any, és l'únic partit en què realment no està gens clar qui serà el candidat. Amb els altres ho podem intuir, en aquest segur que no, que és Junts per Sant Cugat, que ara mateix té tres precandidats a les primàries, Josep Maria Vallès, Carles Burgaroles i Aitor Arriaga. No consta cap pacte ni aproximació entre ells, almenys a dia d'avui. No sé si vosaltres teniu alguna informació que digui el contrari. Per tant, estem abocats a unes primàries a tres bandes que s'haurien de convocar, vaja, no gaire tard, no? Perquè si no, sí que realment aniran tard.
Ja van tard.
Ja van, ja. O sigui, encara ja que les convoquin demà, ja van tard.
Ja han de ser ja allà, i hi ha certs candidats que els hi sortiria més a compte que fos quan més aviat possible que altres, perquè s'han de donar a conèixer la ciutat, com seria, per exemple, el cas de l'Aitor Arriaga, que és va ser el candidat sorpresa que ens van presentar fa ara un parell de mesos i que té molta tasca per endavant.
A més, moltes ciutats ja han escollit els seus alcaldables de Junts per el que sigui, Junts per Sabadell o Junts per Girona, el que sigui. Llavors, anem tard, van molt tard, molt tard.
Que jo crec que aquesta tardia respon a un moviment de trobar potser un candidat VIP que vingués a posar ordre a tot el jaleo que hi ha hagut dintre de Junts per Sant Cugat, amb tres candidats que ja veurem quin acaba sortint. Jo no ho veig res clar, i a veure si es desvela tot ben aviat.
De moment no hi és. I es consta que hi ha un sector de Junts que apostaria per una quarta persona, però que jo sàpiga a dia d'avui no hi és, i tampoc el que comentava l'Albert, no hi ha indicis de que hi hagi mena d'entesa per fer una llista unitària, ni tan sols una llista
almenys dos,
entre Brugaroles, Josep Maria Vallès. De moment no.
El tema és que si és un candidat VIP, primer d'on ve, no? Segurament així ràpid ens ve Damià Calvet, que ara està al Port de Barcelona, o Jordi Puigneró, que està de vicepresident a la Generalitat, però primer és molta renúncia en primer lloc, i després per a vindre a un lloc on ara hi ha unes primàries. Per tant, hauria de partir de la idea de que si ve un VIP, siguin aquests o sigui qualsevol altra persona, ho he dit per dir, però que no són, com a mi no m'han arribat veus de que hi hagi l'interès aquest, ni que estiguin disposats a fer-ho. Però si arribaren a Sant Cugat, hauria de ser en la garantia de que no han de passar per unes primàries, que els altres candidats dirien, ei, ens apartem perquè tu eres el candidat de consens, i després ha de tindre unes garanties de guanyar les eleccions i de governar, perquè si no pegues una passa endarrere per a menjar-te l'oposició.
Qui portes que vingui, que sàpiga que potser s'estarà 4 anys al desert de l'oposició?
Aquest és el problema. També és cert que ara, quan mirem, quan dèiem que Esquerra tenia més opcions, també és perquè quan veiem com està Junts, tenen tres candidats que, bueno, que no són uns VIPs que puguen atraure tanta gent, no? I encara hi ha l'interrogant de com quedaran les primàries. No sé si un VIP, el suficientment VIP, donaria més garanties. De vegades és la pròpia persona la que dona aquestes garanties, no?
Clar, jo entenc que un VIP important, per exemple, no hi tenim ningú, com hem dit el Jordi, ningú ens ha confirmat, ni hi ha fons, ni res, ni cap indici de que Puigneró pogués ser alcaldable. Però, per exemple, jo penso, si es presentés el Jordi Puigneró alcaldable de Junts per Sant Cugat, jo crec que guanyaria les eleccions.
Jo també ho penso, necessitarien un revulsiu, que ara mateix és que ara mateix tot està, és un escenari molt volàtil, i si Junts vingués amb un candidat VIP, que jo crec que és el que han estat buscant durant molt de temps i que pel trencaclosques polític no han acabat de trobar. Però si vingués un candidat tan potent com seria Jordi Puigneró, jo crec que Junts recuperaria l'alcaldia.
Jo crec que guanyar a dia d'avui encara que no tinguin candidat, encara tenen bastants números de guanyar, eh? Vull dir que Esquerra per guanyar les eleccions haurà de batallar també,
Passa que, no, el tema de la governança,
el tema de la governança ho té més complicat, això sí, això és evident.
Sí, no, perquè a més si mires els candidats que hi ha ara, són tres perfils molt, bueno, diferents entre ells, no? Tenim un perfil, que el de Carles Brugaroles, que és aparentment més tècnic, el coneixem de les seves intervencions en el ple, que són molt de caire econòmic, que de quan fa alguna falca més política, però no és el candidat carismàtic que t'esperes, no? No s'aproxima, segurament el que menys s'aproxima un VIP a nivell d'actitud en la política, no sé com dir-li. Llavors, el Josep Maria Vallès, segurament per grau de coneixement de la ciutat, per haver-se dedicat al que s'ha dedicat durant tants anys com a periodista, és molt més conegut, això li pot donar facilitats de cara a les eleccions. No sé a nivell de militància quin és el suport que pot arribar a tindre en comparació amb els altres candidats, perquè també és cert que Carles Brugaroles porta molt de temps i és molt conegut també per la militància. També és cert que quan una persona és molt coneguda, en positiu, però també en negatiu, no? I pot, i a mi m'ho han dit algunes persones, ostres, és que si guanya el Josep Maria Vallès, és que hi ha altra gent que et diu, ostres, és que si guanya, molt bé, és molt bon candidat. Vull dir que, i això ens passa a qualsevol persona, que som més o menys persones públiques, no? Que parlem amb molta gent. I després l'últim candidat que s'ha sumat a la cursa, l'Aitor Arriaga, que és una persona coneguda en Can Cortés, que és el seu barri, d'on era president de l'Associació de Veïns. Per això t'he sentit el que deia el Sergi. Més enllà de com vagin les primàries, li interessa que siguem prontes, perquè si acaba sent ell l'escollit, necessita una gran campanya per a donar-se a conèixer a la ciutadania, perquè la majoria de gent no sap qui és.
Jo crec que si no ve el VIP, l'equip de comunicació de Junts necessita fer molta feina. De vosaltres, no dubto que Junts pugui guanyar les eleccions, però crec que li falten aquests tres candidats potser una mica més de credibilitat de cara a l'opinió pública. Llavors, crec que necessiten fer una molt bona campanya de comunicació des de ja fins al dia de les eleccions.
Realment, Junts necessitarà, el tripartit, o sobretot Esquerra i PSC, estan encantats amb aquesta situació de Junts, perquè saben que és un desgast per al partit, això és evident, i alhora estan segurament tan expectants nosaltres per una qüestió periodística i ells per una qüestió política de si realment arriba o no aquest VIP, que saben que pot canviar les regles del joc tal com estàvem analitzant. Per tant, estem tots molt pendents de què passarà amb Junts i segurament si va per un costat o va per un altre, les coses poden anar d'una manera o d'una altra.
És que normalment els partits venen les primàries com un procés molt, molt enfortidor, de que sortim supercohesionats de tot plegat, i normalment acostuma a haver-hi moltes víctimes i un rastre de sang després de les primàries, i en aquest sentit veurem què passarà. Jo no crec que estigui sent un procés amb una catifa de flors
amigable, no?
Jo crec que s'apropa més als diables, exacte, jo crec que s'apropa més als diables que no pas al...
Home, el moviment ja el van veure, no? És a dir, en el moment que es presenta Josep Maria Vallès, Carmela Fortuny es fa enrere, i poc després, quan Aitor Arriaga presenta candidatura, ho fa acompanyat de Carmela Fortuny i de diversos dels regidors del grup municipal. Vull dir, això ja mostra quin és el nivell de primàries, que després tots els partits es diran, no, és enfortidor, perquè posem a debatre idees i tal, però ja s'han vist quins moviments hi ha hagut. I és habitual, vull dir que no és una cosa excepcional que passi ara en Junts en Sant Cugat, perquè estan especialment diferents a la lògica de partits, no?
A més, recordem que Josep Maria Vallès i el Carles Brugueroles formaven part de l'equip de Carmela Fortuny.
Sí.
Aquí són tres candidats que han fet un all-in, i en tot all-in sempre hi ha un guanyador i dos perdedors.
I aquí n'hi haurem.
Veurem que, com anirà.
A vegades es pot
partir.
A vegades es pot partir.
Per a la jugada abans.
Jo apostaria que si un dels guanyadors de les primàries de Junts és el Josep Maria Vallès o Carles Brugueroles, que un formarà part de la candidatura de l'altre. Apostaria per això.
Però post-primàries.
Post-primàries. Abans ho dubto, perquè els dos estan convençuts de que s'han de presentar i que tenen opcions de guanyar aquestes primàries, i bueno, així estem, no, esperant a veure què passa. Per l'altre costat, crec que Josep Maria Vallès, a candidatura d'Aitor Arriaga, jo crec que no formaria part, perquè és el candidat de la Carmela Fortuny, i crec que no tornaria a repetir el Josep Maria com a equip de la Carmela Fortuny.
No, i això és molt important també de cara a la militància, saber quins pactes es poden derivar de tindre un candidat o un altre també. Vull dir que la militància no només ha de votar en grau de el conec aquesta persona i tinc més o menys confiança més a nivell de feeling personal, sinó també que hi ha políticament darrere, no? I com bé dèiem abans, un acord entre Junts i PSC és més possible en un candidat de Junts que en un altre candidat de Junts, i això crec que la militància també ho ha de tindre en compte en el moment de votar.
I no només amb el PSC, sinó rescatant a un altre partit, que seria el PDeCAT, ara transformat en Centrem, és a dir, el candidat que surti d'aquestes primàries i com vegi, amb quins ulls vegi el sector PDeCAT per assumir tot aquest, perquè les últimes eleccions del 21 van treure més d'un 5% dels vots, i això són molts vots. Si un candidat de Junts aconsegueix sumar tot aquest 5% del votant, serà molt important per assegurar-se o com a mínim estar més a prop de recuperar l'alcaldia.
Home, no oblidem que les últimes municipals es presentaven Junts, però el partit polític era PDeCAT, que abans que ho comentàvem fora de micros, no? Que a veure quins drets electorals els reconeixen aquestes municipals a Junts.
Correcte. Clar, sí, abans de les eleccions hi ha un acord de Junts per integrar aquest Centrem PDeCAT, els quedaria junts, no? I ja estaria clar i reforçaria molt aquesta candidatura, però si Centrem es presenta per separat, veurem quin mal es pot fer junts.
Bon,
Josep Maria Vallès ja ha dit que vol anar amb PDeCAT. Carles Brugueroles no, perquè no ha fet declaracions. Hauríem de veure també a Aitor Arriaga a veure què pensaria.
El moviment intel·ligent seria trucar-los la porta per a veure...
Però ja...
Bueno, després sí. Ja els moviments intel·ligents...
Veurem aquesta peça de Centrem, no? Si s'acaba presentant o no s'acaba presentant, i si té candidat o no té candidat. Acabem amb el cinquè partit de l'actual ple municipal, que és Ciutadans. Tenim a Aldo Ciprián, que fa, després d'alguns dubtes, sobretot per temes laborals, tal com ell deia, fa un parell de setmanes va anunciar oficialment la seva intenció de repetir com a cap de llista, i serà ratificat en principi la setmana que ve, si tot va bé, en funció de l'agenda de Ciutadans, del Partit Nacional, dels seus representants, que puguin venir o no. Però vaja, serà qüestió de dies que tinguem a Aldo Ciprián, perquè descartem, en aquest cas, gairebé segur que no hi ha temps, gairebé material, que es presenti ningú abans de la ratificació. Per tant, Aldo Ciprián repetiria per tercer cop. Quin paper creieu que pot tenir Ciutadans? Va treure tres, les dues, el 2015 i el 2019, però ara les expectatives de Ciutadans, el que dèiem abans de les dinàmiques nacionals, doncs Ciutadans és segurament víctima d'aquestes dinàmiques nacionals.
Sí, ho té complicat, eh?
A més, crec que no és un partit molt arrelat a la ciutat, que sigui històric, que hagi fet molt de carrer. Per tant, jo crec que les dinàmiques nacionals els hi jugaran una mala passada. La qüestió serà veure si queden fora o entren amunt. Jo crec que no aspiraran a res més.
El deu té molt difícil, i jo crec que ell, a més, és conscient que ho té molt difícil, perquè no crec que estigui ara fent una aspiració, diria que ni d'igualar el resultat, no? Òbviament, una entrevista t'ho dissimularà i et farà, però té realment molt difícil, no? Però vaja, és que tampoc tenen cap altre possible candidat, vull dir que no es presentarà ningú perquè queda poc temps, però ni que li donarem l'any que queda. És que no, el partit, ja hem vist que la persona que segurament estava més a prop de fer sombra en el seu moment era la Múnia Fernández Jordán, que s'ha anat com a regidora no escrita i per tant ja no té un pes en el partit, i és lògic que també que la persona que ha liderat a nivell municipal el partit, a nivell local, en els bons moments del partit, quan venen temps no tan fàcils, doncs si realment creu en el projecte polític que ha demostrat creure tot aquest temps, doncs es posa també al capdavant i intentar salvar la situació en el que puga. Si és tenint un regidor, doncs que sigui un regidor.
De fet, en una entrevista que hem publicat avui mateix amb l'Aldo Ciprián, aquí a Cugat Media, a Cugat.cat, diu això, és a dir, que fa el pas endavant per ajudar el partit, és a dir, per una qüestió d'ajudar el partit en els mals moments, etc, que és quan es demostra, no? I feia una comparació que diu, Ciutadans ha viscut aquell moment de quan algú obre una caixa de dònuts o de donetes, no? Tots li sortirien amics per tots costats. El 2019 sortien amics per tots costats. Ara aquests amics han fugit, i els que hi eren, ell explica, no? Des del primer moment, des del 2007, que ell explica, doncs són els que ara doncs han d'aguantar i tal. I sent molt conscient segurament d'això que dèiem, que és possible que com a molt tregui un, si és que... Si
ell és conscient, i jo per mi l'Aldo és un home de partit, sabent que pot quedar-se fora, ell segueix. Per ell li seria molt fàcil dir, mira, senyors, senyores, fins aquí, jo me'n vaig, moltes gràcies, porto molts anys aquí, gràcies per tot, que vingui un altre i que es mengi el marron un altre. Ell ha decidit continuar sabent que potser no segueix com a regidor, no segueix al partit, i això, home, també això és lloable, no? A veure què passa amb Ciutadans. Jo fins i tot fa uns mesos pensava d'una possible aliança Ciutadans-PP, potser els hagués beneficiat a tots, ja m'ho van descartar perquè era un tema ja d'executives nacionals que ho havien de dir, era complicat. Però bueno, potser era la manera una mica de sobreviure en aquest possible debacle que vindrà a partir de l'any que ve.
Una mica l'analogia de tot plegat seria una mica Aldo Ciprián com a capità del Titanic, que es quedarà fins al final i aguantar-lo. Potser hi ha un bot salvavides que l'acaba rescatant a l'últim moment. No té pinta. És que la qüestió és que en les últimes eleccions, els últims comicis que hem vist, ells personificaven el grapat de regidors que ja s'han cuat de la dreta espanyolista. Ara mateix la dreta espanyolista s'ha posat les piles i tenen Ciutadans dos altres grans competidors, que són PP, que surt reforçada ara amb el nou lideratge de Feijó a nivell estatal, i a més, Vox que ve amb una embranzida que fa por.
Haurem de veure que aquests tres regidors de Ciutadans, a veure si un se'l queden ells, els altres dos on van, no?
Jo crec que Vox sí que entrarà. Jo penso que Vox, un regidor sí que traurà a les eleccions.
Aldo potser és l'últim donet, eh? Però és que les altres donetes han canviat de capsa, no? És que s'han menjat, no? Per tant, sí. estan repartits per a tres llocs. Jo crec que, en aquest sentit, el PP té moltes opcions per la dinàmica estatal, però també perquè Álvaro Benejam, que és qui previsiblement serà l'alcaldable del PP, és un bon candidat, és una persona molt, molt dialogant, i la veritat és que ara segurament estan fent més feina interna, d'acabar de preparar com serà la candidatura, de veure si fan uns actes o uns altres, segurament més reunions concretes, però em sembla que és una persona que té la capacitat d'aglutinar vot. Bueno, el seu moment es va quedar fora, jo crec que per una pura circumstància de com estava el moment polític llavors, no? Però ara això ha canviat totalment. I el tema de Vox és evident, no? Que hi ha una dinàmica nacional i estatal, i de fet europea, no? que beneficia a partits d'extrema dreta i tenen l'opció d'entrar.
Qui serà el candidat de Vox? El Marcos Rodríguez, l'home aquell que ve als plens, a tots els plens, a parlar?
Jo apostaria que sí, però per aquí hi havia algú que deia que pot haver-hi alguna sorpresa. Jo apostaria que sí, perquè des del moment que es deixen veure públicament, i és una persona que està a cada ple des de fa uns mesos, i a més a consells de barri també, fent els seus discursos, juraries que el que estan fent és donar a conèixer el seu candidat.
S'havia especulat sobre Múnia Fernández Jordán i vaig parlar amb ella l'altre dia i em va descartar ella que s'anés a qualsevol altre partit. Em va dir que el maig de 2023 acabava la seva carrera política. Per tant, Múnia, descartem.
És que jo la Múnia Fernández Jordán no l'he vista mai perfil Vox. Amb el tema social, la Múnia al ple sempre ha fet unes votacions bastant progressistes, no sé si li agradaria que diguéssim així, amb els temes socials, de drets de LGTBI i
feminisme,
sí, feminisme. Sí que és veritat que té un perfil molt espanyolista. Per aquest, amb aquest costat, ho comprava que podria ser la candidata de Vox, per l'altre no.
Jo tinc el candidat Vox, és que no vull cremar, vull sortir d'aquesta tertúlia cremat, però sí que hi havia cert run-run de que podria venir un candidat, perquè saben que Vox aquí a Sant Cugat té opcions de tenir un bon resultat, i aleshores cuidar una mica més el candidat i que vingués algú de les joventuts nacionals de Vox aquí a Sant Cugat. Veurem, de moment el Marco aquest surt molt als plens i això pot ser la passeta endavant perquè ell sigui l'alcaldable.
I crec que el creixement de l'extrema dreta en general ens ha de posar en una reflexió de quin paper han de jugar la resta de partits polítics de cara a un cordó sanitari o no, de com interactuem els mitjans de comunicació en aquest espai polític. Crec que fins ara ho hem fet bastant bé, en general, cadascú evidentment té les nostres limitacions, un mitjà és públic, un és més generalista d'actualitat, altres potser no podem seguir tant l'actualitat, però fem un altre tipus de continguts, però cadascú des del nostre àmbit crec que han sabut respondre bé, sobretot com fa el senyor Agués quan va als plens, quan diu coses que no tenen connexió entre elles i de sobte les connecta per mera, no sé, un malabarisme per a intentar acontentar el personal que potencialment es pot votar, no? I quan han fet aquestes estupideses, els mitjans de comunicació, com prioritzem la informació en funció de si és notícia o no, si és una estupidesa no és notícia i no ho publiquem, i crec que això els mitjans de comunicació de Sant Cugat per ara han sabut fer-ho. Segurament ara ve el repte més gran, no? Perquè durant el proper any encara buscaran més presència pública,
però jo crec que Vox sí que aposta per Sant Cugat, Jo crec que fa anys ja que aposta per Sant Cugat. Recordo, ara no sé quines eleccions van ser, però que va venir Ortega Smith a votar a Sant Cugat. Ortega Smith no viu a Sant Cugat, però va empadronar expressament per poder votar a Sant Cugat. Això ja va ser un moviment. Viu a Sant Cugat?
No, però va estar un temps empadronat, però no sé si vivia o no.
Per poder votar.
Per poder votar aquí, no recordo exactament, no sé si per poder votar al Parlament a Catalunya o alguna cosa per l'estil.
Sí. Jo sé que simbòlicament va ser forta la imatge perquè va votar en el cartell dels castellers quan Raül Romeva ja estava en la presó, crec.
Exactament. Sí. No recordo a quines eleccions van ser, però va ser la Sala Canigó i va aparèixer Ortega Smith.
Molt bé. Tenim ja retratats, ens falta un partit dels que podien tornar, en aquest cas està fora del ple municipal, però podria tornar, que són els comuns, Sant Cugat en Comú. Creieu que pot tornar i qui serà la cara visible d'aquests comuns?
jo crec que pot tornar, segurament ho té més difícil que en les últimes eleccions, perquè la suma de Sant Cugat en Comú i Podem, que es van presentar per separats, era una, i no sé si ara estan en el moment polític d'aconseguir els mateixos vots, encara que sigui una candidatura unitària. I això és una cosa a tindre en compte, perquè Podem a nivell estatal està desinflant-se, perquè també Catalunya en Comú ha tingut els seus debats interns i els seus líos de lideratges, i crec que això també passa factura a nivell local. Tot i això, és evident que han après la lliçó, ja van anunciar que es presentarien de forma conjunta en Comú Podem, i aquests dies tot just han estat fent les assemblees per validar candidats i tal. No tinc el nom, però crec que ningú posem en dubte que segurament serà el Ramon Gutiérrez, que és qui ja va encapçalar la llista de Sant Cugat en Comú, però segurament precisament perquè són dos partits que en el seu moment van tindre el lío aquest, estan sent més curosos encara, però jo crec que és qüestió de dies que ens anuncien qui serà.
És que la jugada de separar-se els hi va sortir molt malament, van quedar fora. En el moment del dia electoral ens trobàvem a molts col·legis electorals on hi havia gent que no sabia quin votar, anàvem amb les dues paperetes sense saber exactament quin era el vot de Podem, però estava dividit. Per tant, jo crec que han après la lliçó, es tornen a presentar, revaliden, els ha costat molt engegar, és a dir, han estat 3 anys prou adormits intentant segurament tornar a engreixar la màquina i curar aquelles ferides que s'havien provocat en el moment de la decisió, però jo estic convençut, i tenint en compte aquest nínxol de vots que tenen els comuns aquí a Sant Cugat, de que és el partit que jo crec que tornarà a entrar amb un regidor. Crec que esperin a més.
A mi em sap greu pel Ramon i el seu equip, però jo no tinc tan clar que tornin a entrar.
Jo tampoc.
I em sap greu, però crec que aquests anys de silenci els ha fet molt mal. El que deia el Jordi, Podem està perdent força. L'efecte Colau crec que tampoc ja no és tan gran o tan fort com era fa uns anys. Crec que també els hi pot passar factura també tot el que ha l'efecte aquest Colau, tot el que està, les crítiques que està rebent a la Colau. I els anys de silenci, aquests anys de silenci per mi són devastadors. Llavors, jo no em jugaria un pèsol de que el Ramon Gutiérrez entrarà en el plenari.
Jo estic amb la Laura també, que ja ves, avui ho comentava amb un company de la redacció, que em deia precisament això, no?, de la tendència nacional els jugarà en contra, tot i que sí que és veritat que històricament Iniciativa ha tingut el nínxol que parlava de vots el Sergi, aquí a Sant Cugat, però esclar, això no sé si té prou renda.
També és cert que la lògica d'Iniciativa, fins i tot al seu moment del PSUC, no?, que era aquesta esquerra més a l'esquerra del PSC i fins i tot a l'esquerra d'esquerra, ara segurament ha sigut més capaç d'agafar-la una part d'esquerra i la CUP. I això crec que es nota molt en perfil d'edat. Quan veus la militància que hi ha en cada partit, segurament el perfil d'edat del militant de la CUP és molt més jove que no el de l'entorn dels comuns, no?
L'entorn dels comuns,
el que segurament serà el candidat, crec que és el més jove. No sé, perquè no conec a tots els militants, no? Però com a mínim, des que són més cares visibles, ho és ell. Precisament també perquè és una cara jove i que té ganes i que crec que no és un mal candidat, tot i que en les últimes eleccions perdrà la representació, però jo crec que en aquell moment no treu representació, responia més a la lògica aquesta de no haver-se presentat conjuntament, sí, que no a que Ramon o fins i tot la gent de Podem per l'altra banda haguem fet una mala feina. Clar, el problema és això, que la dinàmica política ara és diferent, ajuntar-se sabien que és el que havien de fer. Igualment jo crec que sí que poden treure un regidor.
A més, Iniciativa, tornant quan eren Iniciativa, era una mica els abanderats d'aquesta sostenibilitat, no?, de tot el moviment verd. Ara aquesta sostenibilitat és una marca que porten tots els partits. Tots els partits venen amb el seu nom, amb el seu jo, vull fer una ciutat més sostenible. I això ho diran tots, ho diran des d'Esquerra.
Bueno, a veure, tots.
Quasi
no
tots.
Enganyem.
No, és cert, però que en l'àmbit de les esquerres pot ser, sí.
Llavors, jo crec que aquest vot del que abans era Iniciativa, jo crec que potser se n'anirà cap a una Esquerra Republicana, una CUP.
Sí, però parlant de trasbals de vot, justament tot aquell ciutadà que estigui descontent, és a dir, ciutadà d'esquerres que estigui descontent amb el tripartit, l'opció lògica de trasbals, si no vol tornar a fer confiança al tripartit, és canviar Podem. Cosa que Podem podrà ser, si té clau de vot després de la nit electoral, és que pugui arribar a entrar com a quart tripartit en una formació molt gran de govern i potser complexa en 4 formacions polítiques dintre del govern local. i jo crec que és un partit que en, els hi aniria molt bé per rebaixar tensions a tots ells.
Perquè és un terme mig entre tots ells. Jo crec que el tripartit té dos tipus de desgast. D'una banda és el desgast més general de ciutadania, que potser no està tant en el dia a dia i que l'impacten les grans coses que l'afecten d'alguna manera en la seva quotidianitat. Eh? Un tema com l'anella verda, com zona baixes emissions, totes aquestes coses. Però després hi ha unes altres, que és el desgast que jo crec que el tripartit li hauria de preocupar encara més, que és el descontent als que segurament van ser els seus votants. Temes com, han de municipalitzar l'aigua? No s'ha municipalitzat. Hem de fer la segona residència? No s'ha fet la segona residència. Hem de fer més habitatge públic? No està aprovat ni el pla d'habitatge assequible. Això crec que genera molt més desgast cap al vot fidel, que és el que segurament podria anar més cap a la candidatura en Comú Podem que en un altre. I això respon, en gran mesura, que algunes d'aquestes accions no depenien del govern municipal. És a dir, si la municipalització de l'aigua passa per l'àrea metropolitana, passa per l'àrea metropolitana. Si el tema dels autobusos passa per l'àrea metropolitana, pues, és que també tenen alguna cosa a dir. Per tant, no pots comprometre't a coses que també depenen d'un altre, perquè també haurà de parlar l'altre.
Crec que ha sigut el gran fallo del tripartit, a nivell personal, és la meva opinió, eh? Però el prometre moltes coses que després... o posar dates, amb el traspàs dels autobusos a l'AMB. Abans del desembre, abans de no sé què, abans no sé què, i a dia d'avui aquest traspàs encara no s'ha efectuat. Llavors, potser de cara a una pròxima mandat, és una de les coses que haurien de tenir en compte, no prometre tant.
Igualment, l'acte que va fer Mireia Ingla en Pere Aragonès, sí. La seva promesa va ser soterrar les línies que travessen Sant Cugat, que això era demanar a la Generalitat, perquè evidentment l'Ajuntament no soterrarà ferrocarril.
Però bueno, veus, en això Puigneró no li va esmenar a la Plana quan va parlar. A menys obertament. Ja veurem si acaba passant o no, però no li va esmenar a la Plana.
Puc afegir això que deia el Jordi del desgast del tripartit per on te pot anar, també? Hi ha votants purs independentistes que tampoc els perdonen el pacte amb el PSC, votants d'Esquerra i votants de la CUP. I potser al revés, perdó, potser al revés també del PSC, que hagin pactat amb la CUP, potser tampoc ho veuen amb bons ulls.
Estic d'acord, però el moment polític és molt diferent a quan es va veure aquell descontent tan evident que va ser el ple d'investidura, que allò va ser un festival.
I aquest desgast cap al tripartit pot anar dirigit cap a En Comú Podem o, per molta banda, que em temo, cap a l'abstenció. I l'abstenció, aquí, la que sortiria guanyant serien les forces de dretes, en aquest sentit.
Jo també crec que potser aquest vot descontent, algun, depèn del candidat, pot tornar Junts. És a dir, pot tornar als neoconvergents, perquè jo, bueno, crec que hi ha molt ciutadà de Sant Cugat que estava cansat de 32 anys de governs convergents, m'han dit, canviem, a veure, fem un canvi, a veure què passa a Sant Cugat, no? A veure el tema de l'habitatge, etc. I ara hi ha un cert descontent respecte a això, perquè veuen que potser no s'ha fet tot allò que s'havia promès. I potser aquest vot torna a... els neoconvergents, en aquest cas.
Bueno, veurem què tal si acaba passant això, quin desgast té aquest govern de tres partits, d'Esquerra, PSC i la CUP. Veurem si tornen els partits tipus PP i tipus Comuns en el ple, cosa que restaria, per tant, dels actuals i del propi tripartit. Veurem si entra Vox. Vaja, que realment el panorama està molt obert, estem a un any d'eleccions, realment encara poden passar moltíssimes coses. Com hem repassat, només un candidat, que és el d'Esquerra, està 100% confirmat. La setmana que ve ho serà un altre, dos, Aldo Ciprián de Ciutadans i Pere Soler, ningú posem en dubte que també ho acabarà sent. Els altres ara mateix són una gran incògnita i per tant veurem com passa. Jo crec que ens ho hem passat molt bé, hem analitzat, hem destripat bastant com està la situació actual de política a Sant Cugat i us emplaço a quan abans de la campanya, si pot ser, perquè després en campanya anirem bastant de bolis tots plegats, una mica abans de la campanya, i tornem, ens escoltem el que hem dit i veurem si l'hem encertat gaire o no, i ja podrem fer una altra anàlisi ja amb tots els candidats i amb moltes coses més sobre la taula. Moltíssimes gràcies, Jordi Pasqual, del Cugatenc, Sergi Baixes, del Nació Sant Cugat,
a vosaltres.
Àgata Guinó, tot Sant Cugat.
Gràcies.
I Laura Pou, de la Televisió de Sant Cugat.
Moltes gràcies.
I als oients, seguiu escoltant Ràdio Sant Cugat i visitant la web de Cugat Mèdia, cugat.cat, per estar informats de la informació política de la ciutat i també passeu per les webs dels nostres companys, que ho fan molt i molt bé també. Moltíssimes gràcies i fins a la propera.